El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts i durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, felicitarem en Pau Marín, jugador d'escacs de Manacor, que just en 14 anys acaba d'assolir el títol de mestre internacional d'escacs. No podrem parlar amb ell perquè encara està jugant, però parlarem amb la Federació Balear d'escacs i en Cristina Sureda, jugadora del mateix club que en Pau Marín, que també està fent molt bon paper. Els escacs mallorquins estan millor que mai. Des de temps d'en Artur Pomar, per ventura no havíem estat tan ben representant, fins i tot en categoria sènior com no, Mònica Calceta. També mos donarem l'enhorabona pel que fa en els veïnats del que era l'antic cinema Fantasio de l'Aró, perquè finalment la cordura s'ha imposat i l'Ajuntament ha aconseguit que no s'hagi de tomar l'edifici on hi vivien aquestes 14 famílies que per 11 centímetres de façana de més i 20 anys de plets han estat a punt de perdre casa seva. Finalment, no hauran de partir, l'edifici quedarà tal i com està i aquestes famílies podran quedar a casa seva després de 20 anys de plet. I també parlarem de teatre, d'un clàssic del teatre costumista mallorquí, Ai Joaquín, que ha vengut de prim, que d'aquí pot se posarà en escena a Manacor de la mà de l'actor dramaturg i director teatral Toni Lluís Reyes, amb qui parlarem. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i Joan Jiménez en el control tècnic. Això és el dia Mallorca. Avui comencem el programa a l'Aró perquè els propietaris dels pisos que hi ha damunt l'antic solar on hi havia cinema Fantasio han començat l'any més tranquils. L'Ajuntament els ha anunciat que l'edifici se salvarà. I per què? I perquè feia 10 anys que hi havia una amenaça de demolició ordenada per un jutjat per mort d'un plet de fa quasi 20 anys. No me veurem si traïm el fil de segura d'aquest tema perquè és complicat. En parlem amb Sobalda de l'Aró Llorenç Perelló. Valda, benvingut i molt d'anys, bon dia, com va?
Hola, bon dia i molt d'anys.
Bueno, l'any 2006 un particular va denunciar que d'haver dos pams de la façana de l'edifici, d'haver per un grapat de metres quadrats, entraven en zona pública d'esquerrer. Tot va venir per això.
Efectivament, en aquest cas se tractava d'una presumpta invasió d'uns 50 centímetres de carrer a un costat de la façana i d'uns 30 a l'altre costat de la façana. Però sí que era vera que, tenint en compte que les normes urbanístiques d'aquell moment eren dels anys 80, aquests petits centímetres sí que és fàcil que ballin pel que fa a les medicions, i a partir d'aquí tot aquest devessall de problemes jurídics que han durat, com bé dius, 20 anys.
Però aquest senyor que va denunciar ara fa 20 anys era veïnat de l'edifici o tenia qualque interès? Ho dic perquè, clar, fixar-se en això, has de filar molt prim per fixar-te en això.
No, bàsicament aquest tema eren petites venjances o problemes entre diferents constructors. Un constructor va denunciar un altre, coses que a vegades no s'entenen, perquè qui ha sortit perdent durant aquests anys ha estat el municipi i ha estat els ciutadans.
Clar. Bueno, després, l'any 2015, el jutge diu que s'ha d'esbucar. No hi havia cap altra solució, perquè dius, esbucar tot l'edifici, no hi havia cap altra sortida.
Efectivament, el que deia la sentència era que envaïa el vial públic i que l'Ajuntament havia fet el procés de cedir o de vendre aquest vial públic en els particulars de forma errònia. Per tant, perquè aquesta errada de l'Ajuntament pareixia que s'havia d'esbucar tot, com que mos pareixia un despropòsit, quan vàrem entrar a l'equip de govern, a l'equip de govern que m'acompanya, Espanya i jo mateix, vàrem començar a cercar vies alternatives i se va arribar a un acord extrajudicial per execució de sentència que, entre d'altres coses, el que obligava l'Ajuntament era a canviar les normes urbanístiques perquè ja que s'acomplís en l'alineació poder tornar a cedir aquest terreny de carrer a la finca de pisos i amb això poder llavors fer dur a terme el procés de legalització, que és el que ara ha culminat.
Com és l'edifici, per aquells que no ho coneguem, dues plantes, tres plantes, com és? Quin tipus d'edifici
Clar,
parlam?
l'edifici és planta baixa, més dos pisos, que té 15 habitatges en el seu interior i una vintena d'aparcaments en el soterrani. Per tant, estem xerrant que eren 15 famílies que vivien a dins d'aquells pisos, que els varen comprar pensant que tot era correcte i han hagut de viure aquest malson durant 20 anys. Per tant, com a Ajuntament, per les errades que varen tenir anys enrere, demanar-los disculpes i tornar a demanar aquestes disculpes que ja varen fer en diverses ocasions. Des de que varen assumir la batllia el meu equip i jo, sempre hem cercat solucions i no anar a cercar allargar més el plet i finalment hem aconseguit aturar aquest despropòsit que hagués costat més d'un milió d'euros a l'Ajuntament.
De fet, ara l'Ajuntament vos fareu responsable de les reclamacions presentades, les despeses de la defensa dels seus interessos, és a dir, que t'hi feis costat en els veïnats, no és així.
Efectivament, ara s'estan tramitant aquestes reclamacions patrimonials que m'havien fet els veïnats i que ja s'han acceptat a tràmit i està previst que durant aquests primers 2 mesos de l'any se puguin abonar a tots aquests veïnats aquest prop de 30.000 euros que ells ja havien bestret i que ja havien pagat a diferents advocats, arquitectes i altres professionals per defensar els seus interessos. Al final és bastant lògic que defensessin l'integritat de casa seva, que no és fàcil comprar un habitatge i, a damunt, que jo tinguis problemes d'aquesta índole.
I no només ara, sinó que fa 10 anys l'Ajuntament de l'Aro també va haver d'habilitar un aval d'un gran part de milions d'euros per si de cas fer-se càrrec de les indemnitzacions. És a dir, l'Ajuntament també s'hi va haver perjudicat amb això, que afortunadament tot ha acabat bé, però l'Ajuntament també hauria perdut un bon grapat de milions.
Efectivament, de fet, quan vaig entrar a la batllia, les primeres coses que vaig fer el primer mes va ser anar a firmar un aval per valor de 3,5 milions d'euros i la veritat és que quan el vàrem poder llevar, ara ja fa 2 anyets, va alleugerir bastantes comptes municipals perquè aquest aval de 3,5 milions d'euros tenia uns interessos d'entre 10 i 15.000 euros, cosa que també l'Ajuntament s'ha estalviat durant aquests 2 anys.
També hem d'aquí dir que la figura del Consell també ha estat important, perquè la Comissió Insular d'Urbanisme fa poc més de 2 anys va aprovar la modificació de la normativa urbanística que permetia salvar l'enderrocament. És a dir, que davant la justícia, davant la denúncia, les institucions, tant municipals com insulars, han pogut, perquè clar, tu imagina't aquests 15 veïnats que fan, i més avui en dia, perquè per molt que t'indemnitzin, sempre l'indemnització mai te se pot servir. És a dir, el Consell també ha donat una mà en aquest sentit, no?
Efectivament, és d'agrair que tant la passada legislatura com aquesta, els serveis tècnics i els càrrecs polítics del Consell de Mallorca se varen posar a disposició de l'Ajuntament i ens han donat sempre una mà per intentar cercar una solució consensuada, una solució que no fos més conflicte i sobretot una solució definitiva per aquests 15 propietaris d'aquests habitatges que ara ja poden dormir tranquils perquè tenen casa seva com toca.
Bueno, hi varen ser els Reis, ja sabem que és a tard o passat, ara que enviant de tema, es val de l'Aro, que li demanarien aquest 2026 pel que fa a gestió municipal. Què teniu en marxa? Què vos agradaria tenir enllestit a final d'any? O si no, un poc més. que és el que més ara li fa un rum-rum com a val en el Llorenç Perelló. Mos conti, dins de l'Aro, què vol fer primer i què va quedar en marxa?
I de per sort, els Reis han vengut ben carregats en guany, és que en les properes setmanes se comencen diferents obres en el nostre municipi. Ara començarem a construir un nou parc públic, un parc infantil a la zona de les cases noves, que no tenien cap espai públic d'aquest tipus. Se comença també amb els propers mesos la reforma de les pistes de tennis del poliesportiu municipal i està previst que aquest estiu se pugui fer també una reforma en els pavellons municipals, que era unes actuacions bastant demandades. I a més esperem que en breu, en els propers 2 o 3 mesos, s'acabin les obres de seix cívic de l'entrada del nostre municipi i, per altra banda, que també puguin finalitzar les obres de connexió de l'aigua de les Artigues i tornar a obrir la circulació un parell de carrers que ara mateix estan acabant amb aquestes canonades de les Artigues.
Que per cert, d'aquí 10 dies ja teniu molt de cercavila i molt de dimonis per Sant Antoni, també importants, els dimonis de l'Aro, o no?
Sí, de fet,
que hi ha de tot, veig en el programa.
De fet, no només d'aquí 10 dies, sinó que demà començam ja les festes de Sant Antoni en la Picarolada, que és una festa en què els nins i nines passegen per nostre poble demanant en els diferents comerços que els donin caramels i, per tant, demà començarem amb aquesta festa de la Picarolada.
Jo el que m'agrada de dissabte de Sant Antoni quan surt una marranxeta, que ens agrada molt a nins, a les 5 i mitja a cercavila infantil. Però bé, en parlarem més endavant perquè falten encara 10 dies. Llorenç Perelló, val de l'Aro, moltíssimes gràcies i sobretot enhorabona en els veïnats de Sentit Cinema Fantàcia perquè han fet un bon al Reis i ens han duit un bon regal. Gràcies, val.
Gràcies, adéu, molt bon dia.
Nosaltres continuem amb més coses al dia a Mallorca.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtic. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Bon vespre, Balears.
Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Negro bajito el cabezón, solo pude ser peón de negras, lo más chungo en ajedrez. Luego con arrojo y tesón,
Cano, que el peón del rei de negres, lo más chungo en ajedrez. Molt graciós. Sempre posam aquesta cançó quan parlam d'escacs, perquè els escacs mallorquins, la veritat és que estan a les totes. Molt especialment el club Reis i Dames de Llevant de Manacor. Perquè, primer de tot, Pau Marín acaba d'aconseguir el títol de mestre internacional d'escacs. Estan jugant a Roquetes demà. En aquest moment està jugant i, per tant, no podem parlar amb ell. I també ha fet un gran paper en Cristina Sureda, del mateix club, Reis i Dames de Llevant de Mallorca. Saludant primer de tot en Juan Pedro Cerrato, president de la Federació Balear d'Escacs. Juan Pedro, com estàs? Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per la invitació en aquest programa.
I Cristina Sureda, com estàs, futura mestra? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Bueno, estàu a les totes. Primer de tot, Cristina, tu has fet molt, molt, molt bon paper. L'any passat vas fer campió d'Espanya sub de 8. Va dues vegades que fas campió d'Espanya sub de 8. Tens només 17 anys. M'imagino que ara aquesta fita, la que ha arribat avui en Pau, a tu t'encoratja per tirar endavant, perquè m'imagino que deveu jugar junts sovint. No és així, Cristina?
Sí, sí, totalment. De fet, el conec des de petit i hem anat millorant tots junts i que aconsegueixi aquestes coses, òbviament estic molt contenta per ell i també em motiva, jo.
Juan Pedro, m'imagino que estàu que vos cau sa bava. Nosaltres que som aficionats en els escacs, no som grans jugadors, però estàvem que, buah, dius, sí senyor, ara fa poc vàrem fer el documental sobre el petit peó de la vida d'en Artur Pomar. També en aquest campionat, la gran Mònica Calceta, la nostra primera gran jugadora, també ha fet un gran paper. Juan Pedro, supos que estàu que lo tiràis, no?
Sí, estem molt contents, sobretot ara que he resultat en Cristina i en Pau. i també d'en Martín Graucci a Menorca. Estem fent molta feina en l'escat escolar i juvenil, és el nostre principal punt que tenim en el nostre programa, i fa molt d'any que fem feina i ara el resultat pues, estan donant fruits, estem contentíssims.
Com ha estat l'evolució d'en Pau? Perquè hem de recordar que en Pau té 14 anys, crec, en aquest moment. En Pau, recordes en quina edat va començar? Crec que li va ensenyar a son pare, no sé, no record molt bé, perquè en 14 anys, mestre internacional, és que record, és molt...
Sí, bueno, això ho sabrà més la Cristina, que ha jugat amb ell tot aquest temps. Sí, jo sé des de darrers anys. Els darrers anys han estat absolutament espectaculars. Ara duia un any molt difícil, perquè ja sabem que els escacs, com tota la vida, té pujades i baixades. Va fer la primera, se necessiten tres normes de mestre per ser mestre internacional. L'any passat ja va fer la primera, però ha tingut un any difícil. I ara ha tornat a tenir una pujada molt forta, està jugant en el seu nivell, i en un mes ha fet les dues normes que li quedaven. Justament ahir va fer la darrera, està jugant a Roquetas de Mar, i ha aconseguit ser mestre internacional a l'edat de 14 anys, que és una cosa absolutament deslumbrant, i és el gran futur que tenim, no només a les Illes Balears, sinó en el resta de l'estat espanyol.
Cristina, què té en Pau per tenir aquesta visió? Perquè, clar, un quan comença una partida d'escacs, ha d'anar improvisant en funció del que fa l'altre, però també ha de tenir planejada una estratègia. Com definiries el joc d'en Pau? Agressiu? Roquer, com dic jo quan jugo a truc? Com juga en Pau, tu, que has jugat molt amb ell, Cristina?
Bé, jo no sé si molt bé, perquè és veritat que darrerament no jugava molt amb ell, però jo crec que és agressiu, que ell sempre intenta guanyar i és veritat que fa molta feina, com tothom, per poder arribar a on està.
També, tu has fet campiona de ràpides, de partides ràpides. A mi m'ha quedat molta atenció, això. Se pensa de manera diferent quan se juga ràpides? Perquè, clar, has de... Vinga, ja. M'imagino que el plantejament és diferent, perquè no és el mateix jugant als tenis que jugant en els tenis de taula. La velocitat sí. No és la mateixa.
Sí, sí. Bé, per jugar ràpid has de confiar més en la teva intuïció, en el teu coneixement, i no t'ocules tant. Al final has de confiar en tu.
I te volia demanar, quan li vaig demanar en Pau, també jugadors que t'haguin marcat, no sé, a mi ara en el cap me venen Bobby Fischer, Capablanca, Karpov, Kasparov, no sé, digue'm, jugadors que tu haguis llegit partides d'ells, que diguis, mira, m'agradava molt aquest altre. Quins són els teus referents?
Bé, jo sempre he dit Manus Kassen, que per jo és dels millors que hi ha hagut a la història, de fet, crec que fa poc va quedar campió del món de ràpides, I també en Judit Polgar, que bé, és un referent femení que tinc des de fa molt d'any. I bé, és de ser millor de la història.
I tu ara, de fet, has quedat quarta, dos llocs per darrere de la Mònica Calceta. M'imagino que la Mònica Calceta també és un referent per les lotes que jugueu a escacs aquí, no?
Sí, totalment. Ja fa molt d'any que la conec i que sé el seu nivell i jo, i és un
orgull
poder jugar
la mateixa estona que ella. Tu, no sé si t'ho he demanat, però és que t'avui fer una pregunta tema de tema de cinema i tal. Tu en quina edat vas començar a jugar?
Jo quan tenia 5 anys.
Ah, no, idò, res. Tu no ets de la generació Gambito de Dama, idò, no?
Sa
pel·lícula. Sí, no vares començar, perquè jo conec un parell de companyes que han començat a jugar.
Ah, no,
arran
no,
de sa, no. Per tant,
no, fa
12 anys que jugues. Juan Pedro, m'imagino que sí que tu has notat que aquesta, de vegades les coses se posen de moda. Jo me'n record que quan era petit feia en Centro Médico i Doctor Ganon i de cop tothom va estudiar Medicina. M'imagino que la sèrie Gambito de Dama sí que va fer que se popularitzés un joc, en principi, tan marginat com els escacs, quan hi ha hagut països que a l'antiga Unió Soviètica era l'esport nacional. M'imagino que el fet que surti els escacs a una sèrie, això fa que se popularitzi. Tu ho has notat, Juan Pedro?
Sí, indiscutiblement. Gambito de Dama pues, ha fet que se popularitzi l'esport en els nostres entorns occidentals, però estem dient que nosaltres som occident, però dins el món l'escat és un esport
enormement jugat. Tu xerres de Rússia, però també països com Xina o l'Índia són un esport número 1 nacional i, sense dubte, el d'escat és un esport més jugat del món. El que més ha posat d'escat en el panorama internacional de la gent, en el dia a dia de la gent, ha estat internet. Clar. Avui en dia, gràcies a... Som els únics que podem jugar online, partides no necessitem cap de futbol, no necessitem xarxes, no necessitem res, juguem online directament, i això fa que siguem l'esport més practicat del món avui en dia.
Albert, jo de petit tenia una maquineta per jugar als cacs i tenia 4 o 5 nivells. Jo, òbviament, sempre me posava el nivell 1 per guanyar-li, perquè a nivell 3 mai li vaig aconseguir guanyar. Però sí que és cert que pot jugar amb molta gent de l'altra punta del món. També te volia demanar, Cristina, tu ets mestre FIDE. Per tots aquells que no sàpiguen o sàpiguen què significa, que això ja ve en Pau també, què és mestre FIDE? Què significa en les segles FIDE, Cristina?
Bé, mestre FIDE és un títol que te donen quan et descats per aproximadament el teu nivell, és una puntuació que pots anar aconseguint segons estan els jocs que juguen i els rivals que juguen. I aquest títol s'aconsegueix quan arribes a 2000 d'aquesta puntuació, que és que comences de zero i pots arribar a lo més alt i vas guanyant. I quan arribes a 2100, pues, dona aquest títol, que és a nivell de la Federació Internacional de Escacs, t'otorga aquest títol.
També, Juan Pedro, heu parlat d'en Martín Crouchy, que va fer 21, i en Daniel Martín, 26, també, un altre, no?
Bueno, en Crouchy té la mateixa edat d'en Pau, són de la mateixa quinta.
No, del número, sí, no, me'n refereixo a les posicions, crec, que varen quedar de vegades aproximadament per les mateixes.
Bueno, en Martín, que és menorquí, com he dit abans, va fer campió d'Espanya sub-14, si no va carrant. La Cristina jugava allà, ho sabrà també millor que jo, però va ser campió d'Espanya sub-14. Sí, veritat, Cristina?
Sí.
I una altra cosa, per exemple, per aquells que no en sapiguem, per exemple, ara en Pau és mestre internacional, perquè ha aconseguit les tres normes per ser mestre internacional.
Sí,
què és una norma? Què és una norma?
Sí.
Explica'm tu, Juan Pedro.
Sí, per arribar, és el que deia na Cristina, per arribar a mestre FIDE se necessita només arribar a una puntuació. Per arribar a mestre internacional, a part d'arribar a un punts d'ELO, el nostre rànquing li deim ELO, també se necessita fer normes. Normalment se necessita arribar en aquesta puntuació, que de mestre internacional són 2.400 punts d'ELO que en Pau ja ha arribat, sinó que també s'han de fer normes. Les normes s'aconsegueixen a torneos jugant, has de jugar amb diversos jugadors, han de tenir diverses banderes i has de fer un punt depenent de la potència dels teus rivals.
Cristina, li vaig demanar també a en Pau què vols estudiar i quines són les assignatures que te van millor, perquè d'entrada un pot pensar per aquella vella llegenda de l'inventor dels escacs, que no vull un gra, vull un gra de blat per cada escac i multipliqueu-lo per dos i... Sempre se pensa que els jugadors d'escacs són molt bons en les matemàtiques. Ets bona en matemàtiques i què t'agradaria estudiar, Cristina?
Bé, sí, jo em considero bona en matemàtiques, sí, en general, però jo no tenia molta cosa que vull estudiar en matemàtiques perquè vull estudiar fisioteràpia o INEF, o la millor de plegar.
Bueno, al cap i a la fi, els escacs diuen que ets esport de cervell, és a dir, que tampoc INEF no te fas molt en fora. I el que te va pitjor ara, perquè jo m'imagino que deus estar a punt d'acabar el batxiller, no?
Sí, bé, sí, ben segon, i jo crec que no sabria dir molt bé la millor física o això.
Bueno, bé, física i matemàtiques estan en relacionats.
Sí, també perquè a nivell segon de batxiller ja m'he de...
Clar. Juan Pedro, properes fites, perquè estem a les totes en els escacs a Mallorca, propera cita també on na Cristina, on en Pau o la resta de jugadors de Mallorca se puguin lluir, a qualque data que m'hagi d'apuntar per tornar-vos a telefonar?
Sí, bé, ara nosaltres ens hem de reunir a la Federació Balear d'Escacs per veure que feim un guany, però sense dubte un dels nostres punts claus serà pues, potenciar tant en Pau com en Cristina com en Crauchi per a tornejos internacionals per poder fer que pugin al seu nivell. En el cas d'escacs femenins tenim també una aposta molt forta.
I de Cristina, enhorabona, tira endavant, perquè és una verdadera meravella que un esport com és els escacs, que és l'esport per excel·lència del cervell, tinguem també bona i gran representació a Mallorca. A què van de tercat cercle d'allò de som mallorquí, en a què vols que te guanyi? Fins i tot escacs. Juan Pedro, enhorabona per presidir aquesta federació plena de nou talent. Saludau en Pau de part nostra, donau-li una ferrada. I Cristina, enhorabona. També seguirem també la teva pista. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Bueno, moltes gràcies i sempre a vostra disposició.
Igualment. Vinga, continuem el Dia Mallorca.
Mallorca i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és història.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuvim molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Avui la nostra radiografia mos serveix per recuperar la més pura essència de la manacorinitat i del mallorquinisme. Per tant, una nova ocasió per saber com som. I avui ho sabrem recuperant la mítica sarsuela que no passa mai de moda. Ai, Joaquín, que has vengut de prim.
Joaquín, que has vengut de prim, s'estrenava un dissabte 16 de febrer de 1935 al Teatre Principal de Manacor amb la música d'Antoni Maria Cervera i l'autoria de Sebastià Rubí. Des d'aquell dia naixia, ho hem de dir, una obra mítica que encara segueix molt viva i per això no ens sorprèn que l'Auditori de Manacor ho tingui tot a punt per reestrenar aquesta obra la setmana que ve, entre els dies 14 i 18 de gener, amb la direcció de Toni Lluís Reyes. Aquí ja podem saludar. Toni Lluís, què tal? Com estàs?
Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies.
Bon dia, Toni.
Això ho tenim tot a punt. Bé, ho tenim embastat. Estarà tot a punt per dia 14.
És que, clar, jo t'ho volia demanar, sempre ho demanant, no?, si està tot a punt, però aquí hi ha un afegit, és a dir, què vos ha passat? Que Manacor no vos basta celebrar com ho feia Sant Antoni, que enguany decidiu entre molts, enmig de tot aquest trull, tots aquests preparatius, sumarí res més que una estrena d'una obra com aquesta. És a dir, vos heu animat aquí enguany.
Mos hem animat, sí, perquè sobrepassa el dia de Sant Antoni a Manacor i un poquet ha estat afegir més llenya en el feix i posar més... Sí, ha estat un poquet agosarat, però jo me vaig basar en una frase que diu festes passades, cotxes menjades. Mm-hmm. Per tant, en passat Sant Antoni ja van de tenir tot fet i en Joaquín s'ha de fer dins les festes.
És que, a més, poden dir que enguany, en certa manera, serà un pla més, no? O sigui, una proposta més o un punt més que realitzar dins aquesta intensitat de Sant Antoni, no? Dins totes les places que s'han d'anar, dins totes les cases on de visitar la gent, dins tot el moviment que hem de fer, hem afegit aquest, d'anar a veure Ai, Joaquín, no?
Aquí, he anat per tot. He anat en Joaquín, he anat a la música de Sant Antoni, he anat en el primer ball, he anat aquí, he anat allà. I, per tant, serà enguany un clic més a fer.
Mm-hmm, clar que sí. Mem, Toni Lluís, conta-mos, quin Joaquín has preparat en aquesta ocasió? Molt fidel a l'obra inicial? Com has jugat amb això?
Sí, en versió tradicional, jo fa de vez... 15 anys vaig fer com un llibre, vaig fer un estudi d'en Joaquín i mos hem basat en el text original, però sí que el muntatge, sí que agafam tota la tècnica que tenim actualment. Fins aquí poden dir, perquè tampoc hem innovat gaire, però sí que hem innovat en segons quines coses, en temes d'il·luminació, de música, de projeccions i altres temes. Per tant, hi haurà un poquet de novetat, però serà bastant tradicional.
I en aquesta, t'has atrevit a tocar-lo? No se pot tocar un test? Se pot fer una adaptació? Com funciona això amb una peça que té 90 anys?
Mem, el test no l'han tocat, però sí que... qualque paraula que mos sonava un poc obsoleta avui en dia, depenent dels personatges que les deien, les entotiades o no les entotiades. Però bé, la gent no notarà res, perquè gairebé 99,9%, així com està escrit en aquell moment, també per reflectir un poquet la parla i la manera d'aquella època. També és veritat que els personatges que venien d'Amèrica sí que tenen un parlar molt contaminat de l'argentí, diguéssim. I això també ho hem mantingut en la manera de xerrar, no? Fer la cantarella.
Això que curiós.
Perquè també és un punt de burla, de befa, de... Sí.
Que curiós, això. Posa'm un exemple, Que curiós, això.
Per exemple, és maquinut el que ha succeït en Sotelegrama, no? I fan com aquesta cantarella, que supos que... Sí, és no, al final, tot això era una cosa que en Sebastià Rubí ja en el seu moment ja va saber detectar de tota la gent que tornava quan tenien aquest mallorquí argentinitzat.
Uh-huh. Que interessant. Toni, en aquesta ocasió, parlant de tots i actrius que ja l'han representada aquesta hora en anteriors ocasions, són tots que s'estrenen en aquest sentit o no?
Gairebé tothom és nou, sí que Arts Antiqua, que és qui fa de veïnat, qui fa escoi, qui canta les cançons, n'hi ha molts que ja l'han feta, però els actors crec que tots són nous, gairebé tots sí, és un repertori completament nou, perquè també la gent, quan li diu, vol tornar a fer un quatre, diu, ah, jo ja ho vaig fer i ja he quedat a ple, i també és veritat que la gent vol que hi participi més gent, vull dir que en el final hi ha un pot de tot, però bàsicament diria que tothom és nou. Jo sí que vaig fer de quatxin fa de bé 10 anys i ara he passat a la part de direcció.
Tu vas fer de quatxin, quin honor, no? També, que records també d'aquell quatxin que vas fer.
És un honor. Per... Bé, jo, és que som honors, perquè fer de quatxin, per això ja va ser un honor, i també fer de dimoni gros, també.
És que, Toni Lluís, no és per res, però va a ratxa, o sigui, que sí. Amb un acord has fet de dimoni de quatxin, què sí. Més queda? Quin és el següent personatge de representació que te queda?
Jo només dic que me falta ser Sant Crist de Manacor, això no ho podré fer mai.
I el rector de l'Iglesia de Dolors, amb permís.
Mare de Déu. No plourà d'aquest troc. No, no, fins aquí quedarem.
Aquí no
i ara s'altre orgull es podrà dirigir en Joaquim, que era una de les coses que duia com a mesa de dins des de fa molts d'anys, però quan parlant de Joaquim, parlant d'una empresa, perquè no és fer una obra, és engirgolar moltíssima de gent. Penseu que aquí tenim els actors, Arts Antiqua, tenim una orquestra, tenim la colla de dimonis i sonadors, tenim gent que ve a ballar, vull dir que hi haurà més de gairebé entre 70 i 80 persones que hi participen.
Mare de Déu. Però bé, a tu t'agraden els reptes. Tu sempre te fiques amb bollits bastant grossos. És a dir, no serà la primera vegada que te fiquis amb un berenar d'aquests, perquè
no.
A tu t'agraden els reptes de pinyol vermell, no?
Sí, perquè, jo poso en mi el teat davant, ha estat una cosa que s'ha cuit, no he estat jo que he dit, va, vinga, farem un quatxin, perquè sempre era això, era dir, que hi ha molta gent que s'hi ha d'implicar. I la cosa va ser que molta gent se va anar com a movent, ha estat com a molt fàcil que la gent s'hi impliqués, i clar, quan tens gent que t'empeny, no és tan difícil. I va ser, vinga, ha de ser ara, i ha estat ara. I també fa molts anys que no s'ha... Varen fer una versió més de com a concert, en sa banda de música, però així una versió més tradicionalista, dient-li així, fa bastant d'any que no se feia. I al final tenim els resultats. Les tres primeres funcions que vàrem obrir se varen omplir en qüestió de 2 dies i ara m'ha afegit una funció extra, per tant, encara queden entrades, poques, hem de dir, vull dir que la gent, si la vol venir a veure, no ha de badar. I, per tant, veus que la feina té el seu fruit, perquè la gent la necessita, la gent... aquesta obra, hi ha molta gent que la té dins la memòria, que la viu, i que la podríem fer cada any perfectament. Segur. És com un clàssic.
Segur que sí. El dia Mallorca, seguim conversant de Toni Lluís Reyes, director d'aquest Aigua Quim, que has vengut de prim, que s'estén a l'Auditori de Manacor el dia 14 i 18 de gener. I el que també volem ajudar a explicar als oients és, Toni Lluís, explica'm-ho tu, qui és aquest Joaquim? Fem-nos 5 cèntims d'aquesta història pels oients que no el coneguin, els més joves.
Mira, aquesta història la varen escriure dos... bé, en Sebastià Rubí, que era Manacori, en Toni Maria Cervera. No sé si era Manacori, ara no m'ha quedat... Bé, en Toni Maria Cervera feien en el teatre principal una gran obra, que s'ha de Dalai Lama, una cosa així, i necessitaven una obra de mallorquina per fer entremig. I se varen inventar aquest sainet, que és un sainet humorístic, un sainet costumbrista, i va tenir més èxit. Aquest sainet que s'obre, per la qual la varen escriure. I clar, s'ha fet moltíssim. Té molt bons ingredients, s'obre s'ha escrit just abans de la Guerra Civil, no ha passat de moda, de fet, de cada vegada té un punt més de... d'actualitat, perquè xerra de com els mallorquins se n'anaven a Amèrica, a fer fortuna, com tornaven. Per tant, està a l'ordre del dia. Aquí a Mallorca no deixem de tenir gent que ve de fora i, per tant, també és una manera per entendre la gent que ve, perquè nosaltres també vàrem ser des que mona vàrem anar. I per quins motius mon anam, per quins motius mos movem, per quins motius deixant que nostra. I en el final també, en Sotango Bambles, és un cant a la mallorquinitat, és un cant a s'estima la terra, s'estima a les nostres arrels, i per tant ho té tot. I la gent passa molt de gust i per això, sempre que s'ha anat fent en Joaquín, ha estat, diguem, un cert èxit de públic, no vull dir un èxit de sobre, sinó un èxit de públic que, per tant, de retruc és això, és un èxit de col·lectivitat, de sentiment, de poble, i està molt bé que la gent encara respongui. Sí que és vera que crec que els joves estan un poc lluny encara d'en Joaquín, perquè així com la gent de la meva generació, de les generacions anteriors, la varen tenir molt arrelada perquè hi anaven, perquè la feien, és vera que darrerament, i suposo que això va lligat, que és una empresa, posa-la damunt l'escenari, perquè hi ha molta gent implicada i tothom té unes agendes molt col·lapsades, és més difícil posar-la damunt l'escenari. Però la gent de la meva generació la varen viure molt. I és vera que els joves d'ara, molts no la coneixen. I jo crec que està bé que la tornem a fer per veure si tornem a connectar amb aquest públic més jove i que vegin a on som, perquè venim d'allà on venim. I en Joaquín té tots aquests ingredients.
A més, Toni Lluís, ara estic llegint que no pot ser més maracorina mai, perquè secció se desenvolupa, el maco comença a dia Sant Antoni, no?
Clar, no, és que tota s'obre és el dia de Sant Antoni, tota. Comences de matí, en som molt bon dia, mestre Antoni, i acaba el mateix dia de 7 de gener, en Sotango Bambles, per tant, és... Però no només xerra de manacorinitat, i per això també vull convidar a la resta de gent que no són manacorins, perquè de fet se va fer molt, se va fer en el Teatre Principal de Palma, se va fer per Pollences, i se va fer a moltíssims de pobles. Perquè és vera que passa Manacor el dia de Sant Antoni, però és que xerra d'un... Va molt més enllà de Manacor. I, de fet, el Tango Bambles comença que hermoses Mallorca i els mallorquins. No diu que hermoses Manacor i els manacorins. Tant va molt més enllà, és més oberta.
Jo ara intentava fer un exercici de cercar paral·lelismes entre els Joaquins d'aquella època i els Joaquins actuals, no? Aquell Joaquín d'aquella època que se n'anava a fer les Amèriques i que en teoria era per això, per guanyar un dobbés, per fer-se una vida allà, però que en aquesta obra ho representa, i passava també altres vegades que tornaven, que no havien fet dobbés. Clar, jo ara m'imagino ara el Joaquín d'ara són per ventura, que nosaltres ho mostrem molt de prop, aquelles persones que venen del nord d'Àfrica, en aquella Europa que promet teòricament feina i dobbés, i que després passa, tristament, que just el contrari, que no ho aconsegueixen. No sé si és un paral·lelisme massa exagerat, però bé, n'hi ha de Joaquins encara al món.
Evidentment, per això dic que és més actual que mai. N'hi ha al món i n'hi ha aquí a Mallorca. Ara les tornes han canviat. És a dir, abans els mallorquins, sobretot pel tema de la filotxera, que hi havia poca feina, s'emmirellaven en tota aquella gent que se n'anava a fer fortuna, a més ho diuen així, me'n vaig a fer fortuna, se n'anaven, en aquest cas, a Buenos Aires, a l'Argentina, i n'hi havia molts que tornaven amb molt de dobbés, i els joves que veien aquella gent que havia fet aquella carretada de dobbés, agafaven els topins i se n'hi anaven. Però, clar, també ho diuen, de que hi ha de 100, un de cada 100 tornava amb èxit, n'hi havia molts que així també ho diuen, he vengut més pelat que un jonc. I ho havien passat molt malament, havien passat fam, havien passat miseris, vull dir que tot aquest prometatge de fortuna, riqueses, de progressar, moltes de vegades també té una penyora, has de pagar. I has de passar, ho passes molt malament, i ja començar per deixar que teva, deixar les teves terres, la teva família, la teva gent, la teva cultura, la teva llengua, això ja és un renunciar. Per tant, moltes de vegades el tema de migrar no ho entenem, i és molt complicat, posa'm-nos en la pell de la gent que va hagut de fer. I per això és important
De tota manera, s'obre, qualsevol que ha vingut de primer, intenta desdramatitzar aquest drama, no? Perquè és molt divertida. Hi ha un punt de desdramatitzar el drama. Diuen que drama més tens és igual a comèdia, però s'intenta treure-li, llevar-li ferro en el drama que va ser de partir, com tu dius, no?
Sí, per això se fa amb aquest punt de comicitat i per això també té tant d'èxit, però si gratam un poquet en el test d'en Joaquín, també veus totes les misèries i veus tot allò que ha de passar qualsevol persona que emigra, sigui d'allà on sigui. Per tant, sí, se fa amb un punt de comicitat, però jo crec que també en poden treure una anàlisi molt profunda i jo crec que això és la màgia d'en Joaquín.
Toni Lluís, el que dèiem, queda encara una darrera oportunitat, no?, per veure aquesta obra.
Diumenge dia de 8 de matí a les 11:30 encara queden entrades.
Fantàstic, ja ho apuntam. A l'Auditori Manacol es podran trobar l'espai web, aquest aigua quin que has vengut de prim, i només això, agrair-te que mos hagis pogut atendre, perquè són dies intensos.
No, gràcies a vosaltres.
Són dies d'obra i de Sant Antoni, i enhorabona per aquesta tasca, que, com deia, no només és bona per Manacol, sinó per Mallorca, també, sí que és necessari. Gràcies, Toni Lluís.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I mos has de tenir el corrent de tot el que fas, que no atures, Toni Lluís. No sé quantes hores t'esteu dia, però sembla que en té 30. Gràcies, Toni Lluís. Una ferrada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, Joan, és molt curiós, perquè d'entrada en Joaquín arriba i tothom se pensa que torna ric, fins que se veu obligat a dir no he vengut ni amb un real.
Però han de dir que hi ha un gir en aquesta obra.
Sí,
no tot és un drama.
És un gir. Don Pau sí que ha fet dos més, però en Joaquín no. Per això convidam a tothom a anar dia de 8, que és quan queden entrades. Gràcies, Joan. Molt bé, demà. On anem amb en Terence Trent d'Arby, amb aquest mític Dance Little Sister. Salut, torna demà. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Do-do.